Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sants i Estalvis. Avui us oferim la segona part d'aquell capítol que vam fer fa unes setmanes parlant de tot allò que no havíem de fer si volíem perdre pes de manera saludable. De fet, si hem de parlar amb propietat, si hem de ser estrictes, no hauríem de dir perdre pes, pes massa genèric, sinó que hauríem de dir perdre greix i mantenir la massa muscular. Aquesta és la fórmula perfecta. Si tenim un equilibri perfecte entre saludable, no perfecte, entre greixos i massa muscular, aleshores és oli en un llum. Però si per perdre pes també prescindim de la massa muscular, serveix de ben poc, perquè l'objectiu sempre és la salut i no tant la xifra que marca la bàscula, que està condicionada per infinitat de factors. Per l'aigua que tenim al cos just en aquell moment, per l'hora del dia, per si hem acabat de fer una ingesta o no, per si tenim femta encara el budell gruixut que no ha sortit i que també incrementa el nostre pes. Vaja, que hi ha molts factors que modifiquen la xifra de la bàscula i que no ens serveixen com a una dada objectiva. Perdre greix sense perdre massa muscular. I avui el que us expliquem és aquelles coses que sí que heu de fer per perdre greix de manera saludable. N'hem fet 11. 11 que són aquestes. La primera és molt important, hem de posar les coses en context i seria el consell fonamental: sigues realista i tingues paciència. Si hem trigat 2 anys, 5, 10 o 15 anys en guanyar greix, no podem esperar perdre tot aquell greix en un mes o en 3 mesos, sinó que la pèrdua també serà progressiva. De fet, és saludable que sigui progressiva. Pèrdues de pes superiors a 1 quilo a la setmana no acaben de ser del tot saludables, tret que ho fem de manera perfecta amb una supervisió d'un dietista nutricionista que sàpiga molt bé allò que està fent. Però com que nosaltres busquem una altra cosa, doncs amb 500 grams a la setmana hi ha més que suficient i ja arribarà a poc a poc. Per tant, recordeu que no hi ha miracles i que la pèrdua de pes, tot i que és important que sigui progressiva, no sempre és lineal. De vegades en una setmana perdrem 500 grams, en una altra en perdrem només 200, en l'altra setmana potser en guanyarem 200... o una mica més. El que importa és el còmput total. És una mica això com les accions. A curt termini potser estarem perdent, però al llarg de molts anys segur que al final el balanç acabarà sent positiu. Per tant, el que importa aquí és, i tingueu-lo sempre molt present, no al curt termini, sinó al llarg termini. Segon consell, fes un dèficit calòric moderat, sense perdre el sentit comú. No perdem mai el sentit comú de vista. Sense dèficit calòric no ens podem aprimar, és impossible. Què vol dir fer dèficit calòric? Doncs vol dir gastar més energia, gastar més quilocalories de les que entren a l'organisme. Després explicarem algunes estratègies per aconseguir això precisament, però la cosa no només és de menjar determinats aliments o de fer exercici, sinó que és una mica més complexa. Per tant, no cal comptar quilocalories, no cal pesar els aliments, no cal fer tot això. Després explicarem per què. Tercer consell, aquest és molt bàsic i serveix per absolutament qualsevol cosa relacionada amb l'alimentació i la nutrició. Menja aliments reals, aquells aliments de veritat, és a dir, matèries primeres, com diu l'Aitor Sánchez. Són aquells aliments que no tenen etiqueta, són els aliments de tota la vida. Poden ser fruita, verdura, peix, ous, carn vermella o blanca, cereals integrals, fruits secs, oli d'oliva, etc. Si mengem aquests aliments, ens garantim l'entrada de nutrients i l'entrada de nutrients a través d'una matriu alimentària, d'un aliment que el cos reconeix. Aquests aliments no alteren els mecanismes naturals que tenim de sacietat, com sí que passa amb els ultraprocessats. Els excessos de sucre, de greixos de mala qualitat o de sal alteren precisament els mecanismes naturals que ens fan dir prou, que el cervell diu ja tinc prou calories a dins del cos i ara no necessito menjar més. Quan hi ha ultraprocessat pel mig, tot això se'n va en orris. I no passa, o no passa tant, quan mengem aliments reals. Per tant, un consell, no l'únic, però un dels consells importants és apostar pels aliments reals. Això fa, com dèiem abans, que també relativitzem una mica el tema de les quilocalories. El que estem buscant aquí és que el cos funcioni d'una manera òptima. I això s'aconsegueix reduint o eliminant del tot els ultraprocessats i donant preferència dins de la nostra tria de dieta que busquem, vegetariana, vegana, omnívora o el que sigui, donant preferència als aliments de veritat. Quart consell, passa per la cuina de tant en tant i fes coccions que no incrementin les calories dels aliments i que facilitin també una bona digestió. Són aliments al vapor, o bullits, o al forn, o al microones fins i tot, o a la planxa amb una goteta d'oli. Eviteu els fregits i les salses pesades, aquelles fetes amb farines, per exemple, i amb olis que estan excessivament cuinats. Esclar, i ara molts direu, escolta, mare, més que si em fas menjar sempre bullits o al vapor, la meva dieta serà molt sosa, serà molt insípida, serà avorrida i l'acabaré abandonant i tornaré als dònuts, que són molt més bons. Doncs el que dèiem, cal tornar una mica a la cuina i cal ser una mica conscient de l'àmplia varietat de salses que hi ha a la vostra disposició per millorar el gust dels aliments. Per exemple, a internet trobareu moltes coses, però una salsa feta amb crema de sèsam, amb una mica de suc de llimona, una mica d'aigua i una mica d'oli d'oliva, per exemple, seria fantàstica. Salsa de soja, sense passar-se, i una que sigui de bona qualitat, també és una opció per donar sabor. Podeu fer servir també herbes aromàtiques. De fet, les possibilitats són infinites, però cal conèixer-les. Cal, per tant, tornar a la cuina i ja diem sempre, si hem de menjar saludable, és inevitable passar per la cuina. Cinquè consell, menja de manera conscient, a poc, en entorns calmats, que no siguin estressants, sense tele i sense distraccions. Sovint mengem més del que voldríem i més del que necessitem perquè estem fent les coses malament, perquè estem drets, perquè estem fent quatre coses alhora, perquè estem mirant la nostra sèrie favorita mentre mengem i estem tan engalipats mirant aquella actriu o aquell actor que ens agraden tant que acabem menjant més quantitat de la que realment necessitem. Per això és important menjar de manera conscient. Aturar-nos, parar taula, seure, mastegar tranquil·lament, tampoc no cal exagerar i fer 100 mastegades per cadascun dels aliments com he llegit en alguns llocs, però sí menjar d'una manera una mica més conscient, perquè així una de les coses que aconseguim, primer, és millorar la digestió, que això és molt important, i l'altra és reduir la quantitat d'aliment que estem menjant, que també és molt important. Sisè consell, doneu preferència a la proteïna. Els altres nutrients també són molt importants, tots, fins i tot els hidrats de carboni, però si tenim al cap perdre una mica de greix, hem de donar una mica més d'importància a la proteïna. És el nutrient que ens permet estar saciats durant més temps. El trobem als llegums, al peix, als ous, als fruits secs, a la carn. Per tant, qualsevol d'aquests aliments ens permetrà estar saciats durant més temps. I si estem saciats, que vol dir que no tenim gana durant més temps, vol dir que reduirem l'ingesta d'aliments que són superflus i això ens ajudarà també a perdre greix. Setè consell, lligat una mica amb aquest, la fibra també és molt important, els greixos de qualitat, la fibra i els greixos també són nutrients que són saciants, que ens fan sentir plens durant més temps. On trobem la fibra? A les verdures, a la fruita, als cereals integrals, els llegums, els fruits secs i els greixos de qualitat, de nou els trobem als fruits secs, als ous, al peix, sobretot el peix blau que no sigui de piscifactoria i peixos blaus petitons, com les sardines, per exemple, o el bonítol, o el barat, llavors. Com que la fibra, el greix i la proteïna alenteixen d'alguna manera la digestió, al final estem saciats durant més temps i ens ajuden, com dèiem, a menjar menys quantitat.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio.
Vuitè consell, mou-te, fes exercici. Exercici adequat a la teva constitució, al teu estat de salut, la teva edat, etc. Si ets sedentari, sempre has estat sedentari, camina. Si camines una mica, de tant en tant, corre. Si ja corres amb comoditat, fes exercici de més alta intensitat. Els exercicis més importants que tenen relació amb la pèrdua de greix i el manteniment de massa muscular, o fins i tot l'increment de massa muscular, evidentment, són els exercicis de força. Per tant, doneu prioritat a l'exercici de força. N'hem parlat moltes vegades als Sants i Estalvis de la importància que té aquest tipus d'exercicis, no només per perdre greix, sinó també per mantenir la mobilitat i per mantenir la salut. També doneu prioritat als exercicis metabòlics, com per exemple córrer, fer bicicleta, natació, exercicis d'alta intensitat que posin el cor a una alta intensitat en períodes breus de temps, per exemple, i combineu aquestes qüestions. Per què l'exercici és tan important? Perquè té molts beneficis sobre la salut que de retruc també tenen incidències sobre la pèrdua de greix. Ens regula hormonalment, millora la nostra digestió, fa servir greixos com a substrat energètic, cosa que també ens interessa. Redueix els nivells d'estrès. L'estrès i la pèrdua de pes han d'anar totalment separats. Si estem estressats, és més complicat perdre greix corporal. Per tant, l'exercici, d'alguna manera, és el gran regulador que ens ajuda a que les coses funcionin bé i que el cos funcioni de manera òptima. Nové consell, i aquest té molt a veure també amb això que estàvem dient, de crear un entorn hormonal que sigui favorable a la pèrdua de greix. Dorm. Dormim molt poc en aquest país. I, a més, ens fem els xulos dient no, jo amb 3 o 4 hores ja tinc suficient. No tens suficient. T'ho sembla. En alguns casos molt puntuals hi ha persones que tenen una genètica meravellosa i que poden dormir molt poc i que poden fer el que nosaltres necessitem fer amb 7 o 8 hores de son, ells ho fan en 4. Què passa quan no dormim bé? Doncs bàsicament que hormonalment no estem funcionant de manera correcta i això ens impedeix perdre greix també de manera adequada. Per tant, és molt important dormir per reduir l'estrès, per fer tots els processos biològics que el cos necessita fer de desintoxicació i d'altres qüestions que es fa durant la nit i sobretot perquè no ens desregulem hormonalment i posem les coses complicades a la pèrdua de greix. Fonamental dormir 7 o 8 hores al dia, a la nit, de fet. Desè consell. Canvieu coses de tant en tant. No fem sempre el mateix, no mengem sempre els mateixos aliments, no fem sempre els mateixos tipus d'exercicis, etc, etc. Per què diem això? Perquè el cos està dissenyat per adaptar-se i per ser més eficient. Per exemple, si estem fent un dèficit calòric, a la llarga, el cos diu, ah sí, estàs entrant menys calories de les que necessito, doncs ara el que faré serà optimitzar la meva manera de funcionar i amb aquelles calories, amb les poques que m'estàs donant, jo funcionaré igual que abans. Per tant, ja no estarem gastant menys calories, que és el que ens interessava del dèficit calòric, perquè de cop i volta aquell cotxe amb menys gasolina corre el mateix del que corria abans amb més gasolina. Suposo que m'explico bé. Per tant, si anem canviant, ara faig un dèficit calòric, ara menjo una miqueta més, ara faig un exercici d'un tipus, ara d'un altre, el cos no té l'oportunitat d'adaptar-se i a tot això que tenim guanyat a l'hora de perdre greix. 11è consell i penúltim. Us he dit que eren 11 i seran 12. Contacta amb el sol, contacta amb la natura, contacta amb l'aire pur. Per què el sol? Perquè el sol també és un gran regulador dels ritmes circadiaris, perquè el sol ens proporciona vitamina D, que també és interessant a la pèrdua de greix i en general per tota la salut, perquè ens regula també els nivells de cortisol a la sang i ens ajuda molt a funcionar de manera adequada. El sol és un regal, evidentment, sempre de manera mesurada. No ens tornem bojos ara exposant la pell al sol durant moltes hores. De fet, el consell normalment sol ser 10-20 minuts cada dia amb braços, cames i cara exposats al sol i a partir d'aquí sí que ens hem de protegir i no fer aquesta exposició al sol en hores de màxima insolació. És a dir, entre les 12 i les 4 de la tarda potser no hem d'exposar la pell al sol sense protecció. Però l'alça del temps sí que podíem fer-ho i seria un benefici per nosaltres. Tornar a la natura també és molt important perquè d'allà és on venim i d'alguna forma és el context on el nostre cos funciona millor. Per tant, està bé que de tant en tant hi fem un recordatori del que érem perquè digui, ah, molt bé, això anava d'això, vaig a posar-me a funcionar com sempre hauria hagut de funcionar. I l'aire pur, evidentment, també ajuda que els mecanismes de l'organisme funcionin amb la seva màxima eficiència. I 12è i últim consell. En podíem haver donat alguns altres, però bàsicament aquests són els més importants. Beure aigua sempre que tinguem set. Ho hem explicat moltes vegades als Sants i Estalvis, sempre hi ha aquells consells que diuen no, s'han de prendre 8 gots d'aigua al dia, 2 litres i mig, etc. Són consells basats en un estudi que es va fer fa molts anys, que tenen sentit, però bàsicament allò que ens diu quanta aigua hauríem de beure o quants líquids hauríem de beure és el mecanisme de la set. La set és el mecanisme natural que fa que nosaltres bevem. Si tenim set, bevem, i si no en tenim, doncs no bevem. Hi ha moltes persones que tenen el mecanisme del set alterat i que, per tant, potser s'haurien de pautar la ingesta d'aigua, també. Però en la majoria de casos això no cal. Quan cal? Nens petits, que els has d'anar perseguint perquè beguin aigua, la gent gran, les persones malaltes i els esportistes. En aquests casos sí que cal pautar d'alguna forma la ingesta d'aigua. Però el consell general, per la població general, és beu aigua o infusions o cafè i para de comptar sempre que tinguis set. I ja que parlem de beure, el que no hem de fer si volem perdre greix és ingerir quantitats desorbitades d'alcohol. I quan dic desorbitades, vull dir quantitats molt petitones. L'alcohol és molt calòric, a banda que altera també el funcionament correcte de l'organisme, del fetge, dels ronyons, i l'únic que fa és posar pals a les rodes en la nostra pèrdua de pes. Per tant, deixem-ho per dies molt puntuals, si és que ens cal, que no sé jo si acaba de caldre prendre tant alcohol com aprenem a la nostra societat. De fet, fa uns dies es parlava d'una xifra que a mi em sembla desorbitada de la ingesta d'alcohol que fem cada mes. 11 litres de mitjana, és a dir, que hi ha persones que consumeixen més, al mes d'alcohol. Em sembla una absoluta barbaritat i això explica molts dels problemes de salut que tenim. Per tant, reduïm la ingesta d'alcohol al mínim. Doncs ho deixem aquí. Espero que aquests consells us hagin servit per entendre millor com s'han de posar els fonaments d'una dieta saludable i tot el que ve després, tot el que ve al darrere, és un regal afegit. Més energia mental, més energia física, més mobilitat, un millor funcionament de l'organisme, millor sistema immune, millor sistema cognitiu, etc, etc. I també de retruc, pèrdua de greix, si és que ho necessitem. A partir d'aquí, la cosa està a les vostres mans. Gràcies per ser-hi, com sempre, a l'altra banda. Tornem la setmana que ve amb més Sants i Estalvis.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.